Demà farà 25 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula.
Les coses que ves.
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos.
Seven. Un dels grans thrillers de la dècada dels 90, que narra la història d'un assassí en sèrie que utilitza els 7 pecats capitals per cometre els seus crims i que sempre va una passa per davant dels dos agents que intenten capturar-lo. Brad Pitt, Morgan Freeman, que són els dos detectius, Gwyneth Paltrow, que és la dona de Brad Pitt, i Kevin Spacey, que és un dels protagonistes de la pel·lícula, va aconseguir un èxit tan aclaparador i ho demostra el fet que, costant poc més de 30 milions de dòlars, en va recaptar gairebé 330. És per això que avui volem parlar de la seva vessant cinematogràfica, però també analitzarem el seu aspecte visual, la faceta més psicològica i criminal de Seven i del seu assassí. Hola, Toni Vall, bon dia.
Bon dia.
Tenim el director de fotografia, Pol Torrents, també en Linyola. Bon dia, Pol.
Hola, bon dia.
I també el psicòleg forense, Bernat Noel Tifón. Bon dia, Bernat.
Hola, bon dia.
Bon dia. Un dels millors thrillers, Toni, que s'han fet mai?
Sí, dels més revolucionaris, dels més especials, dels més diferents. No sé si el millor, però...
De les millors.
De les millors, i tant.
Recordes la primera vegada que la vas veure?
Sí, sí. I tant.
Què em va semblar?
El dia de l'estrena.
El dia de l'estrena. Què em va semblar en aquell moment? Cine què?
Cine Arcadín, de Barcelona.
Arcadín, uf.
Sí, dues sales diminutes.
Rambla Catalunya era allò?
No, Travessera de Gràcia.
Travessera de Gràcia?
Sí.
Ah, sí, l'Arcadín aquí a prop de Gràcia, efectivament.
Tocant a Gala Placídia.
Val. Com et va deixar?
Recordo que jo... és una pel·lícula de la qual s'esperava, se n'havia parlat, tenia
sí, perquè es va estrenar, demà es va estrenar fa 25 anys als Estats Units i va trigar uns mesos en arribar a Catalunya.
12 de gener de 1996. Es va estrenar aquí. És una pel·lícula de la qual se n'havia parlat, tenia una aura de pel·lícula important, David Fincher era un creador que encara no era el gran cineasta que és avui, però bé, teníem el precedent dels seus videoclips, tenia el precedent de la tercera part d'Alien, que havia sigut bastant comentada, però tot feia sospitar que aquesta era una pel·lícula especial, no? Una fita bastant important, i a més, el món del thriller en aquells anys estava molt amb molta ebullició, no? Eren el post-Silenci dels Anyells, que va ser una pel·lícula fins i tot potser encara més revolucionària que Seven, no? En molts sentits. I bé, hi havia una expectació, i recordo quan la vaig veure em va deixar bastant impactat, sí.
¿Por qué no se ha casado, William?
Vamos, Tracy, ¿qué preguntas haces?
Una vez estuve a punto.
Estan parlant del guió, de les interpretacions, de l'ambientació, de la fotografia, del dolent, del final... És una pel·lícula rodona per tu o li trobes algun defecte?
No, és una pel·lícula que s'aguanta fantàstica. L'he vista fa molt poc, un altre cop, perquè és d'aquelles pel·lis que sempre n'hem parlat tantes vegades, Jordi, aquí, d'aquelles pel·lícules que quan te les trobes t'hi quedes.
Sí,
no?
Sí.
És un gènere, un subgènere apòcrif que no falla mai, no? Que és d'aquelles pel·lícules que dius... A veure, pel·lícules que et quedes enganxat, Seven. Sí, d'aquestes sí, pel·lis, no?
De fet, el repartiment és molt important. Estem parlant de Brad Pitt, que en aquella època tenia poc més de 30 anys, Gwyneth Paltrow, que fa el paper de la dona de Brad Pitt, de la gent Mills, Morgan Freeman, que és el Somerset, l'altre una persona que està a dos dies de jubilar-se,
sí.
policia, detectiu també,
sí.
I un estel·lar Kevin Spacey.
Sabeu, és conegut, però vull dir, no, cap d'ells estava previst pel
personatge. Ah, no?
No. El personatge de Brad Pitt se li havia ofert abans a dos estrelles. Una d'elles, Denzel Washington, i l'altra, no la diria...
Ai.
Fa una mica de gràcia.
Qui?
Sylvester Stallone.
Ah, sí?
Sí.
Ostres.
Sí, sí. I finalment va ser Brad Pitt. I el personatge de Morgan Freeman... Avui en dia tant... No t'imagines un altre actor...
No, jo crec que és la millor pel·lícula que he vist. N'ha fet moltes, però jo que he vist de la millor pel·lícula que he vist de Morgan Freeman, amb diferència.
Un gran paper ofert i pràcticament adjudicat a Al Pacino en el seu moment, però que no va poder fer perquè tenia finalment un altre compromís amb una altra pel·lícula, que per cert va passar sense pena ni glòria en una pel·lícula que ha quedat bastant oblidada. En canvi, Seven, mira.
¿Quién dice que es un asesinato?
Nadie.
El corazón de este tío debe ser del tamaño
de un nido, el doble de Santín. Tot i que els 90 es van fer molts thrillers, Seven va ser una pel·lícula molt trencadora. Per exemple, hi ha una cosa que és molt... Jo crec que el director buscat expressament. És una pel·lícula que tota la pel·lícula plou, i a partir del gir que hi ha a la mitja pel·lícula, que és la, que el dolent surt a la llum pública, surt el sol. És una cosa molt bèstia. Al final de l'escena final és amb sol. I, en canvi, tota la pel·lícula està plovent. I era, a nivell visual, era un color, però no és color ben bé, s'acosta molt al blanc i negre, però sense ser blanc i negre. No sé si el Pol Torrents ens pot respondre si donar-li una estètica o un altre et canvia molt una pel·lícula, no? Perquè se ben hagués estat una pel·lícula completament diferent, amb un altre tipus d'imatge, de llum. Un tío
muerto en el suelo con un cuchillo. Totalment, eh? El que passa que jo crec que Seven, aquesta estètica que tenim al cap, que és pràcticament monocroma la pel·lícula, de fet, res té color excepte el que té vinculació al personatge del Kevin Spacey. La porta de la seva casa és vermell fosforit, pràcticament. Ell va de vermell quan el descobrim. I quan veiem coses vinculades a ells, com quan es revela la fotografia, també té molt, molt de vermell. Seven sí que té una atmosfera on la pluja té molta presència i s'utilitza com algú molt opressiu visualment, no? I com dius, evidentment, a partir de cert punt hi ha un sol espaterrant, perquè en aquell moment la pel·lícula deixa de ser opressiva per ells, perquè de cop ja teòricament han trobat l'assassí i surt el sol, com qui diu.
La llum, els colors, els enquadraments, el que mostra, el que no, els tipus de plans, per tu Seven és un model en l'aspecte visual?
A mi, sí, sens dubte, però crec que Seven, la gran bomba de la pel·lícula visualment, és que forma part d'un univers. Si nosaltres pensem en el que són els thrillers dels anys 70, com pot ser Clute o French Connection, Seven viu en el mateix univers. Però si de cop pensem en Blade Runner, també viu en el mateix univers visual, de brutícies, ciutat, etc. I just Seven cau just enmig entre French Connection i Blade Runner, amb la qual estèticament és una bomba, però precisament perquè queda circunscrita en una estètica visual que relacionem amb el món del cinema negre.
Estem parlant de... Es va rodar, sembla Nova York, no es diu en cap moment que sigui Nova York.
Jo diria que es va rodar a l'altre extrem, es va rodar per la zona de Los Angeles i tal, el que passa que no s'identifica la pel·lícula, no s'identifica la ciutat, que per cert la ciutat és un element fonamental
clau,
també a Seven,
clau.
Manera com està filmada, les construccions, tot l'aspecte geomètric que hi ha, el que passa que és això, que el que tu dius, no? Que no s'identifica mai la ciutat concreta on passa, hi ha pistes de que pot ser Nova York, per exemple, no? Però també juga amb aquesta... amb aquest aspecte una mica ocult, no?, de l'espai per donar encara una mica més de misteri.
No veiem, Pol, ni un sol assassinat durant tota la pel·lícula i ens manté en tensió tota l'estona. Això és la foscor?
Sí. Sí, hi ha diverses coses. La sensació de tensió ens la genera per la foscor, perquè realment... De fet, en aquesta pel·lícula, a nivell visual, hi ha un joc, que és que nosaltres quan il·luminem una pel·lícula tenim tendència a posar la llum pels actors, no? Els il·luminem les cares, els espais. En aquest cas, la llum està col·locada en espais on ells han de descobrir coses. I, de fet, el director de fotografia sempre ha explicat que quan rodaven la pel·lícula, el mateix director de fotografia li deia al Brad Pitt que si anava a dir alguna cosa important, o al Morgan Freeman, que agafessin la llanterna i s'apuntessin a si mateixos. Perquè, realment, l'escena està... I en els moments que ells entren a les cases, és negra nit. I aquell negra nit, tota l'estona, el que fa és que tu tinguis la sensació que trobaran algú horrorós tota l'estona.
En tot cas, coincidint amb aquest 25è aniversari, tu vas obrir un fil, Pol, a Twitter, analitzant la pel·lícula a nivell visual, i una de les coses que deies és que tot aquest món, diríem que brut, desagradable, angoixant, acaba sent una cosa totalment estètica i estilitzada. Què vols dir exactament amb això?
Hi ha un preciosisme en l'horror que el Fincher i el Darius Conji, que és el director de fotografia, en parlen molt de les fotografies forenses, no? De com que és un, de fet és una professió fotogràfica que té un estil molt propi, evidentment per tot el que comporta a nivell judicial, etc. I dintre d'aquest món de fotografies, ells van trobar que hi havia podia haver un preciosisme respecte a això. Jo, per exemple, de la pel·lícula, si hi penso, les imatges que em venen potser no són tant del final, sinó l'horror de veure els crims, no? O sigui, hi ha fets, perquè no els arribes a veure com els executa. I en aquell horror hi ha una part estètica, fotogràfica, de composició, de llum, de color, que fa que sigui atractiu, no? O que han volgut que sigui atractiu perquè... Si no sortiries corrents d'aquesta pel·lícula.
Jo. També dius que Fincher tendeix a col·locar la càmera baixa perquè veiem els sostres.
Sí, al final la sensació global que et dona és que et vol fer una ciutat opressiva. Vol que l'espectador tingui la mateixa sensació que tenen els personatges, d'opressió constant. Això és la pluja, això és la foscor, això és la brutícia, que també té molta presència a la pel·lícula, i el fet de que els sostres siguin baixos tota l'estona, i això ajuda que la càmera estigui molt baixeta, dona la sensació que ells estan, cada cop que entren en una casa, que la casa se'ls està menjant constantment. Llavors, tot això t'ho vol traslladar a tu, i certament fins que no surt el sol estàs tot el rato pressionat. I no només amb imatge, perquè, per exemple, la pluja, el so de pluja constant agòbia molt durant la pel·lícula.
Sí, sí, és veritat. Hi ha una cosa a la pel·lícula que al final de la pel·lícula, els títols de crèdit són memorables. Fins i tot hi havia una crònica de l'avantguarda de l'època que es deia que, sisplau, que la gent no entrés tard al cinema per veure els títols de crèdit del començament i del final. Però hi ha una altra cosa que passa a la pel·lícula i que no passa tal com la vaig veure jo ahir a Movistar, que és on es pot veure Seven, que és que, en principi, quan es va estrenar la pel·lícula, el nom de Kevin Spacey no hi era als títols de crèdit final. En canvi, a la pel·lícula, o quan vaig veure ahir, sí, i per doble, en doble ocasió.
Al principi, bueno, era per no donar pistes, no? Sí, ja. No donar pistes perquè Kevin Spacey era un actor ja més o menys conegut, no? Sí. En aquell moment acabava de guanyar, si no m'equivoco, l'Oscar per Sospitosos Habituals, i bé, si veies que hi havia un nom, podia, tot i que això també avui en dia és una mica, yeah, bueno, una mica opinable o discutible, no? Yeah. Avui en dia en el concepte aquest de no avançar-se allò que passarà i tal, doncs llavors ja fa 25 anys.
Però aquí sabent qui és, tampoc passa res, és a dir, no, la clau no és, o sigui, la clau de la pel·lícula és el final, no ell. O sigui, el nom de Kevin Spacey és que no és un gir, el seu descobriment.
Yeah. No, el gir és al final. Clar.
Per això. El Bernat, que és psicòleg forense, estem parlant d'un personatge maquiavèlic, que és el John Doe, que és el gran, el malvat, que utilitza els 7 pecats capitals per matar les seves víctimes i alliçonar la gent. Això és molt de Hollywood o hi ha casos reals que s'hi puguin assemblar, encara que sigui remotament? Bernat.
A veure, hola, bon dia. Bon dia. Hi ha casos que poden ser semblants, Per exemple, tenim l'assassí del Zodíac, que deixa una sèrie de cartes dels mitjans de comunicació vanagloriant-se dels crims que va perpetre. També podríem tenir, dins de l'àmbit nacional, estatal, aquí a Espanya, tenim el cas del crim de l'assassí de la Baraja. Que en el primer crim es va deixar una carta, però que era una carta fortuïta, que no era d'ell. El que passa és que els mitjans de comunicació li van donar molta notícia en aquest tema i a raó d'aquesta notícia, la resta dels crims que va cometre els va deixar una carta. Mm.
Però estem parlant el personatge és un boig, és un sàdic, és un psicòpata, què és exactament?
El personatge de... Estàs parlant de...
Sí, de John Doe, sí, la porta, sí.
A veure, en aquest cas, hi ha dos entitats clíniques. La que seria la psicopatia, que està molt clara, que evidentment sap el que fa i que d'alguna manera, doncs, ho fa d'una manera molt metòdica, seguint les 7 cas capitals. Però és que hi ha un rerefons de tipus psicòtic, que és de tipus místic i de tipus religiós, que al cap i a la fi, d'alguna manera, respon aquest tipus de contingut de pensament alterat donada, diguem-ne, als pecats capitals.
Ja, perquè, clar, hi ha un joc permanent a la pel·lícula que és... Ell es fa fotografies que envia a la policia i també va deixant pistes en forma de missatges amagats perquè el trobin els agents, els detectius. Hi ha criminals que realment els agrada jugar amb la policia?
Hi ha criminals que els agrada, justament. Amb els casos que acabo d'il·lustrar són bastant evidents, no? Inclús, si en fem molt d'història, tenim el primer assassinat en sèrie, que és el Jack el Destripador, que en principi va deixar una sèrie de missives als mitjans de comunicació donant-se a conèixer com a Jack el Destripador i posant totes les fets que va cometre, doncs, desbudellant les seves víctimes, en aquest sentit. Yeah. Inclús va enviar un ronyó a una de les premsa que hi havia a l'època.
I hi ha assassins que no han matat mai i que han maten 7 de cop?
Sí, efectivament. Són el que en diem el síndrome de Mock. Són persones, com per exemple figures de Breivik, per exemple, o, per exemple, el cas que jo vaig intervindre directament, que era el cas de Pere Puig, que va amb un rifle, va matar a quatre persones, dos persones en un bar i dos persones en un centre sucursal bancària, i poden matar, justament, i poden arribar a matar moltes persones, evidentment. Sí, sí, sí. Això significa que és el síndrome de Mol. Són persones que tenen un contingut de ràbia important dintre les seus trets de personalitat, que ho tenen molt mantingut, i que un cop donat, doncs, explosionen i desenvolupen aquest tipus de comportament.
Una última pregunta, Bernat. Aquest tipus de pel·lícules poden donar idees a persones que es plantegin cometre crims? És a dir, una mena d'efecte crida?
A veure, pot cabre la possibilitat. Pot cabre la possibilitat. Però això depèn de l'interès que tingui la persona en poder i voler cometre els crims i també el seu contingut de pensament si està alterat degut a un trastorn psicològic i psicopatològic important i psiquiàtic, evidentment.
Pere Solàs i Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, hola, bon dia. Alejandra Palés, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha alguna sèrie que pugui tenir influència de Seven o no?
Ostres, jo crec que la sèrie que és més òbvia dir és la de...
Mindhunter, potser, bueno, sí. Més que influències, que és David Fincher, no? Al final doncs, està directament relacionada amb
Mindhunter.
Seven. Mindhunter, sí.
I el més interessant és que t'explica més... La clau no és qui és l'assassí, sinó veure com estan investigant i sentant les bases del que serà com s'estudien els assassins en l'FBI.
Mm. És que aquesta és la clau del silenci dels anyells, aquesta que és... entrar a la psicologia d'un assassí. Sí.
Clar, i Fincher, de fet, va reincidir amb el tema, eh? Mm-hmm. Diguéssim, a posterioritat ha sigut un director que s'ha interessat en això, doncs, l'habitació del pànic o Zodiac, per exemple, no? Mm. Clar que jo trobo que Seven no és la seva millor pel·li, eh? Però...
Quina és la millor per tu?
Per mi és el curiós cas de Benjamin Button, que és aquella pel·lícula sí, que, si no recordeu, que el Brad Pitt va enrere, que és una pel·li que a mi em va impressionar en el seu moment, i que trobo que té, com la pel·lícula, és millor, però, bueno, Seven, jo trobo que és una gran pel·li, sí.
Toni, moltes gràcies.
A vosaltres.
Pol Torrents, moltes gràcies. Bernat Noel Tifón, moltes gràcies també.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Demà 25 anys de Seven.